Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
9 i 42 minuts, com els dèiem el divendres passat, tant al vespre com a la nit, va ser nit de política. Tres diputats al Parlament de Catalunya eren presents a Sitges, Marina Llançana, Francesc Homs i també la diputada i consellera Montserrat Tura. Ens guardarem per la tercera hora de programa els discursos tant de Montserrat Tura com sobretot el discurs de Jordi Baixet en el decurs del sopar dels socialistes i abordarem en aquests minuts que tenim fins ara a les 10 les converses que varen poder mantenir tant amb Marina Llançana d'Esquerra Republicana com amb Francesc Homs, que venia a parlar de la Casa Gran del Catalanisme. Tots dos actes coincidien, no és que fossin actes multitudinaris, cap dels dos, però amb dues intencions molt diferents, el de Marina Llançana per parlar de l'acció de govern sobre el finançament i també sobre la vegueria, i el de Francesc Homs per parlar de la Casa Gran. Era un acte organitzat per la Casa Gran al Garraf. Saben que aquest és un projecte que ha nascut des de Convergència i Unió, però que vol aplegar a diferents, diguem-ne, persones, encara que tinguin diferent filiació política o interessos polítics. Comencem, però, amb Marina Llançana. Ella mateixa ens comentava que Esquerra Republicana està fent tot un seguit, bé, està recorreguent el territori, i entre les intencions en aquestes propostes hi ha les de recollir precisament totes aquelles qüestions que puguin neguitejar els ciutadans de, bé, de tota Catalunya, a partir d'aquestes converses que van mantenint els diputats de la formació amb diferents seccions locals. Aquesta era una trobada en la qual estava cridada especialment la militància sitgetana, més que un acte públic, però la intenció final, com els dèiem, o com ens així ens ho va expressar Marina Llançana, era precisament recollir el pols del territori.
És una campanya que ha engegat Esquerra, que es diu Esquerra Respon, i justament el que vol fer Esquerra amb aquesta sèrie d'actes, un centenar d'actes a tot Catalunya, els propers mesos de novembre, desembre i gener, és anar a visitar els municipis, explicar què estem fent al govern, recollir propostes, resoldre inquietuds, respondre justament a aquells dubtes que puguin tenir els ciutadans als diferents municipis de Catalunya i fer-nos propers i explicar ara que estem en aquesta fase de tan poca credibilitat de la política, doncs ser molt propers a la ciutadania, poder donar la cara i poder respondre. I avui venim aquí a prendre nota de propostes i a respondre a dubtes.
Quantes vegades us deuen haver preguntat el perquè d'aquesta desafecció?
Sí, i de fet ningú no té una fórmula màgica, però el que és veritat és que s'estan movent coses, estem intentant coses. Ara al Parlament de Catalunya ja estem treballant en un nou model de llei electoral que no resoldrà segurament tot aquest pessimisme que genera la política, però sí que pot ajudar en part a resoldre alguns dels dubtes que planen sobre els partits polítics. Tema de finançament de partits, llistes obertes, són diferents debats que hem d'anar enfocant per resoldre-ho.
Què enteneu que preocupa més ara la ciutadania, per no posar una llista molt llarga de temes? La qüestió del finançament, la qüestió de la llei electoral, la qüestió del debat sobre l'Estatut i la definitiva o no aprovació per part del Tribunal Constitucional?
Home, d'entrada jo el que penso és que el que preocupa la gent és arribar a final de mes, poder pagar la hipoteca i sortir ràpid d'aquesta crisi en què estem immersos, i això els polítics hem de ser molt conscients, perquè sovint ens parlem en debats estèrils i acabem allunyant-nos de les preocupacions més quotidianes que també les hem de poder resoldre. Dit això, doncs a nivell polític sí, efectivament, és evident que una sentència negativa del Tribunal Constitucional preocupa perquè ens deixaria Catalunya en una situació de gairebé legalitat, perquè estem desplegant un estatut que no seria legal, i preocupa també pel que això suposa, no? Pel xoc institucional que representa que la voluntat majoritària dels ciutadans a les urnes pugui ser invalidada per uns senyors que han estat nomenats per un partit i que estiguin per damunt de la voluntat democràtica de Catalunya, no s'entén.
Fem aquí un parèntesi. Us he sorprès l'actitud del conseller Saura avui demanant la dimissió?
Jo em sembla que el conseller Saura, que ja ha quedat clar que parlava en nom del partit i no en nom del govern, però el conseller Saura ha expressat una opinió que molts compartim, que és que els actuals membres del Tribunal Constitucional no estan legitimats moralment per prendre aquesta decisió. I em sembla que això hi estem tots d'acord.
Veniu aquí també per una qüestió que especialment preocupa la secció local d'Esquerra Republicana, que és el tema de la vegueria, Penedès, la divisió territorial i, en definitiva, fins a quin punt la llei electoral pot posar sobre la taula la qüestió de la repartició equilibrada de la representació territorial al Parlament de Catalunya i fins a quin punt això ha de ser un tema prioritari o no.
Sí, sí, la llei electoral, de fet, el que ha de poder fer és delimitar demarcacions electorals, circumscripcions electorals, i des d'Esquerra estem treballant perquè aquesta llei electoral doni pes als vots de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè si no, no caldria que anéssim a votar els que no vivim a Barcelona. Això primer. I en segon lloc, pel que fa a l'espai concret de la Vegueria Penedès, ara hem guanyat una primera batalla que ha estat la de l'àmbit funcional. Dimarts passat el govern de la Generalitat va aprovar un decret que el que diu aquest decret és que s'ha de modificar el Pla Territorial General de Catalunya per incloure el Penedès com a àmbit de planificació territorial. És una petita conquesta, n'han de venir més, perquè des de l'àmbit funcional fins a la vegueria, doncs és evident que hi ha un pas,
sí, ens ho permeteu,
però és un petit pas.
Hi ha una forma fàcil d'explicar què és un àmbit funcional per als
oients? Bé, sí, l'àmbit funcional és una demarcació territorial, un espai territorial, una agrupació de comarques que planifiquen el seu futur conjuntament. El planifiquen a nivell territorial, a nivell urbanístic. És com una manera d'organitzar-se l'administració de la Generalitat al territori, i tots els plans de futur que es facin sobre aquell territori, siguin de l'àmbit que siguin, es fan en base a aquesta agrupació de comarques.
És una vegueria light, per dir-ho així?
A nivell administratiu sí, a nivell polític no, perquè una vegueria tindrà un consell de vegueria, amb un veguer tindrà un pes polític, serà demarcació electoral. Si la vegueria és demarcació, circumscripció electoral, l'àmbit funcional no, és un pas menys, però sí, és una bona manera d'explicar-ho.
És una bona manera d'explicar-ho. Sí. Per tant, us han copsat des d'aquí aquesta preocupació en què el Penedès,
sí,
el Penedès sí. Històric, per dir-ho
sí,
així.
Sí, tant, i fa molt temps que hi estem treballant, de fet no és d'ara, ja fa anys podria dir que estem treballant en què el territori penedès tingui, es reconegui la seva identitat, es reconegui que és un territori diferenciat de la resta, que no sigui fragmentat amb les províncies com ens està passant ara, i Esquerra estem treballant perquè això arribi a bon port. Insisteixo, hi ha molt camí per recórrer i no podem ara celebrar encara la consecució de la victòria, però hem fet aquest petit pas d'aquest decret del govern per començar a modificar la llei per l'àmbit funcional, que ens sembla que és un bon pas.
Una darrera qüestió, ens ho dèieu, Sau d'Igualada es nota molt el pes de la capitalitat barcelonina, també.
Sí, tant, Igualada també ens passa una mica com a Sitges, no? Que estem massa prop de Barcelona com perquè no ens arribi aquesta influència de l'àrea metropolitana. Però a la vegada també ho hem de saber convertir en un avantatge, que és que ens permet tenir a prop una gran capital europea amb una oferta de serveis immillorable i amb bones comunicacions. Per tant, hem d'evitar els perills de ser absorbits, de quedar sense identitat pròpia per la força centrífuga de l'àrea metropolitana, però a la vegada doncs, ser conscients també dels avantatges que això ens comporta.
Marina Llansana, diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya, el passat divendres amb una trobada amb la militància a la vora d'unes 20 persones, més o menys, i al Miramar, doncs diríem que una quarantena, per escoltar Francesc Homs, el diputat de Convergència i Unió, que venia a Sitges per parlar de la Casa Gran del Catalanisme, un acte que organitzava la Casa Gran del Garraf, en aquest cas, les responsables de la qual són Sílvia Requena i Helena Redondo, també Miquel Forns, el cap de llista de Convergència i Unió, que Sitges va presentar l'acte. Francesc Homs, que venia precisament, doncs allò, com molts polítics durant aquests dies, previnguts davant la desafecció, i per tant fent valer que estem en un moment, almenys així ho volia fer valer Francesc Homs, en què cal tornar a posar sobre la taula les conviccions, la manera de fer i, en definitiva, doncs, reorganitzar moltes coses per continuar endavant. La Casa Gran del Catalanisme, saben que és una idea que ha nascut des de Convergència i Unió, però que d'alguna forma, almenys així ho va dir el diputat, vol aplegar aquelles persones que, més enllà de la seva ideologia política, tinguin un sentiment nacional de Catalunya. Així ho explicava abans de començar la seva conferència el passat divendres.
Bueno, la convocatòria és una mica per explicar el que anem explicant pel conjunt del país, d'aquesta idea de casa gran que perseguim des de Convergència, que no és una idea excloent ni en contra de ningú, sinó exactament tot el contrari, no? per mirar de sumar voluntats a l'entorn d'un projecte polític que diguem-ne que té les seves arrels en el catalanisme, que és el que pretén representar Convergència. I jo crec que molt oportú en els temps que corren, no? És a dir, el plantejament que fa 2 anys va proposar l'Artur Mas d'articular això a la Casa Gran no era res més que una invitació a sortir de les parets del partit polític, en aquest cas doncs, de Convergència, no? I això obliga a enfocar les coses d'una altra manera, obliga a trobar consensos, obliga a posar-hi imaginació, no? A escoltar més, i jo crec que això ho hem de fer les forces polítiques i els que estem en política, perquè tinc la sensació que és el que troba a faltar la gent, no? I al costat de tot això, des del catalanisme, que aquesta és una mica, diguem-ne, la nostra recepta, no? És ni dretes ni esquerres, sinó catalanisme, situar Catalunya com a prioritat, que també és una mica el que jo trobo voltant per aquests mons de Déu, doncs, que es troba a faltar, no? És a dir, menys dogmatisme d'esquerres, dretes, que sembla que això no ens tregui d'on estem, i en canvi més prioritat per la gent, més prioritat per Catalunya, que és una mica el tarannà molt sovint d'aquest país.
També vosaltres animeu a la gent amb aquest tema, no només a través de la política, no? També a través d'altres activitats. No?
D'altres activitats, bé, la política és molt polièdrica, molt extensa, si es vol, no? Bàsicament des del compromís, jo m'agrada explicar-ho d'aquesta manera, no? Perquè en el món d'avui, si alguna cosa tots plegats trobem a faltar que si alguna cosa falla és aquesta falta a vegades de compromís amb coses molt elementals, eh? És a dir, si vostè té fills, que no sé si és el cas, va a una reunió de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola i som quatre gats, eh? Els pares que anem a aquest tipus de reunions per l'educació dels nostres fills, eh? no per una altra cosa, no? Poso aquest exemple, en podríem posar molts altres d'entitats, doncs, que de caràcter cultural, de caràcter social, falta una mica de compromís, no? I em sembla que és obligació nostra estimular-lo, aquest compromís. Si no es vol vehicular a través del que és la política més institucional, doncs jo crec que hi ha molt recorregut per fer molts altres àmbits, perquè un país, un poble, en aquest cas Sitges, doncs, que no estigui compromès amb les seves pròpies coses, amb les coses col·lectives, és un poble que té llavors els dies comptats, no? I un poble de gent individualista, de gent que va a la seva, doncs segur que no té cap mena de futur, i això és el que hem de combatre, i més en aquests moments, eh? Avui en dia això de la política no és una cosa per presumir-ne massa, perquè hi ha una sensació d'un cert allunyament. S'ha de triplicar els esforços en aquest sentit d'actes modestos, senzills, no? Humils, com els que fem avui aquí a Sitges.
El compromís ara dels partits polítics passa per una llei electoral que segurament no era tan peremptòria com ara?
No ho sé. Jo crec que el compromís dels partits polítics passa per fer les coses ben fetes. Això, llavors ens podem enganyar una mica tots plegats de que si fem una llei electoral per aquí, si fem una llei electoral per allà, o no sé exactament què, o no sé quines mesures, i jo, a mi em sona tot això una mica excusa de mal pagador. No s'ha fet una llei electoral durant 30 anys. Si es pot fer en aquests propers mesos, d'aquí a menys d'un any, que és el que queda d'aquesta legislatura, doncs si es pot fer es farà, no. Per nosaltres en aquest sentit no quedarà, però jo crec que també hem de saber donar missatges a la gent de dir, escolta, aquí el que s'han de fer són les coses ben fetes, i la impressió que tenim és que no s'acaben de fer prou ben fetes, eh? Per part de tots, evidentment té més responsabilitat en aquests moments qui està al govern, però per part de tots, jo ja situo les coses en aquest pla de responsabilitat compartida. Seria tan senzill com això, com aplicar les lleis que estan en vigor, des de l'Estatut doncs, fins a l'ordenança més senzilla, i fer les coses ben fetes. Jo crec que aquesta situació de crisi econòmica que vivim, tan punyent, ens ha fet baixar veles a tots una mica, no? A vegades al món de l'empresa, a vegades al món laboral en general, però també al món polític, eh? I això, escolta, això està molt complicat. Un punt més de modèstia per part de tots, fer les coses més ben fetes, allò pas a passet, diguem-ne, menys grandiloqüència. No sé si resoldrem la llei electoral, però en qualsevol cas ens hem de comprometre a fer més i més ben fetes les coses.
Us ho preguntàvem per si creieu que la gent demana ara als polítics menys missatge i més pragmatisme.
No sé si menys missatge i més pragmatisme. Es pot dir d'aquesta manera, que em semblaria correcte, eh? Jo potser ho explicaria una mica diferent, de dir, escolta, menys xerrameca i més fets concrets, De fet, tenim un president de la Generalitat que es va presentar amb un eslògan que era fets i no paraules, no? I precisament la percepció que té tothom en aquests moments és que això és just el contrari, no? Estem en aquest punt, i aquest és la cosa a la qual hi hem de donar la volta, no? I fixar-nos, doncs, escolta, a veure, en el terreny econòmic, en el terreny laboral, quines mesures, quines actuacions, què és el que tenim a l'abast fer, no? I mirar de fer-ho, simplement, eh? I jo crec que això és el que em sembla que la gent ens troba a faltar en aquests moments a la classe política, i amb tota la humilitat, insisteixo, i amb tota la modèstia, és el que intentem proposar, perquè quan fas actes com aquests de la Casa Gran aquí avui a Sitges, amb què t'enfrontes és amb la gent, diguéssim, no? No el sentit de col·lisió, sinó d'haver de donar explicacions, i això t'obliga a fer les coses d'una manera diferent de com les estem fent fins ara.
Aquí al Garraf són 20 membres actius. Xifres a nivell català, quantes persones tenen aquest compromís?
Bueno, centenars, per no dir milers, no vull ser rimbombant des d'aquest punt de vista. Hi ha per si sol Convergència, és una força política que té 50.000 afiliats, és la força política més important de llarg del nostre país, i la Casa Gran, que no requereix aquesta militància explícita, simplement al compartir unes quantes idees, hi ha gent que està vinculada a la Casa Gran, doncs, que són militants del Partit Socialista, n'hi ha, o d'Esquerra Republicana. Aquí l'objectiu és de dir, escolta, a Catalunya convé tornar a situar al capdavant, doncs, el lideratge des del catalanisme, no des de la lògica d'esquerra-dreta, que no ens està portant enlloc, no? I això fa que hi hagi molta gent que té sensibilitats de tota mena que s'hi apunti. Jo el nombre no el sé perquè tampoc anem a comptar la gent, No es tracta exactament d'això.
Avui 58 minuts, gairebé arribant a les 10 del matí, Marina Llansana i Francesc Homs, presents, com els dèiem, el passat divendres al vespre per trobar-se un temps amb una d'elles, amb la militància, i Francesc Homs per presentar la Casa Gran del Catalanisme a Sitges, a l'edifici Miramar. Com els comentàvem, la nit de divendres també va ser protagonista en l'àmbit polític la consellera Montserrat Tura, però sobretot l'alcalde Jordi Baiget, que entre altres coses va pronunciar el seu tradicional discurs de balanç en el decurs del sopar dels socialistes a l'Hotel Melià. Ho deixarem això per la tercera hora de programa, perquè en 5 minuts tornem a la segona, al temps del Parc Natural del Garraf, amb Maica Díaz de Xafra Natures. Parlarem en aquesta segona hora de programa, a la tercera, com els comentàvem, els discursos del sopar dels socialistes del passat divendres al Melià Sitges, i acabarem amb el balanç de la jornada esportiva del cap de setmana, un balanç molt dolent. Va perdut el Sitges, el Sobrens, l'Internacional, el Patí, el Bàsquet. O sigui que ha perdut gairebé tothom. En parlarem amb en Pitu Valera i amb Antoni Muñoz. En 5 minuts som aquí. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.